Els dimarts, el català al carrer, amb la col·laboració del Centre Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
Juguem i aprenem i ens ho passem bé tot el mateix temps al Català al carrer cada dimarts amb la Teresa Casanellas del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Començarem parlant de cursos perquè acabeu d'arrencar trimestre,
sí,
el darrer d'aquest curs, però encara hi ha alguna possibilitat d'apuntar-se.
Sí, això del cursos sempre surt, aquest tema és... Anem insistint. Però bé, ara això, el que us vaig explicar la setmana passada, que fèiem les inscripcions, doncs aquesta setmana, ahir, van començar els cursos. I l'únic que volia recordar és que hi ha alguns nivells que encara queden places disponibles. Per tant, si algú ens està escoltant i li interessa o sap algú que li pugui interessar fer un curs, doncs durant aquesta setmana i principi de la setmana que ve, les primeres 3-4 sessions encara es poden afegir alumnes nous. Després ja no, eh? Ja la inscripció es tanca i tant si hi ha més alumnes com menys, doncs ja no s'incorporen més alumnes nous perquè el curs ja ha engegat i és molt difícil agafar el ritme del curs. Però aquests primers dies sí. Com que encara queda algun bàsic amb alguna plaça, el intermedi suficiència, aquests que fem semipresencials, també encara queda alguna plaça, per tant, pot ser algú encara ho pot aprofitar si ara s'ha adonat que volia fer un curs. Hi ha alguns nivells que primer demanem fer una prova i llavors la fem al moment o quan es pugui per veure si ja s'hi poden inscriure o potser són persones que han fet algun curs, ja saben el nivell que tenen i per tant ja s'hi poden posar. El que sí que hem de dir és que en general estan tots els cursos plens, encara que quedi alguna plaça, vull dir que la inscripció va anar molt bé, molt ràpidament es van anar omplint.
No es va penjar al web, no va col·lapsar.
No, va funcionar tot. Això passa més al setembre, tot s'ha de dir, perquè ara com que són cursos de continuïtat, hi ha moltes inscripcions que ja s'han fet a la mateixa aula, quan a l'últim dia de curs es fa la inscripció pel trimestre següent. Llavors, com que no és tant de volum de cop com passa al setembre, doncs no es col·lapsa tant. Però vaja, s'han fet millores i últimament funcionen més bé. També ens ha servit una mica per detectar el tipus de... No sé si és significatiu o no, però el tipus de població que va arribar, no, de persones nouvingudes que van arribar a Vilafranca, perquè han canviat una mica el perfil. Això ho hem trobat curiós.
I quina és la radiografia que feu?
Sí, ha anat canviant, Potser fa 8-10 anys enrere, sobretot els nouvinguts, era població marroquina, bàsicament, i per tant volia dir que eren persones amb una llengua molt allunyada del català, potser sabien una mica francès, persones moltes amb pocs estudis, fins i tot que s'havien d'alfabetitzar, i llavors havíem d'oferir un curs que en diem més inicial perquè són el nivell més baix per començar amb aquest tipus de llengua materna que portaven ells, no? Després, ara, en els últims anys, va venir tota una onada molt més de persones llatinoamericanes. Clar, aquest perfil és diferent. La seva llengua materna és el castellà, per tant, la manera d'ensenyar o el nivell que es pot, o el ritme que es pot portar, doncs és diferent perquè és una llengua molt més similar al català. A més, també són persones que generalment ja tenen uns estudis com a mínim de primària i secundària i per tant, vam haver d'obrir l'oferta més cap al bàsic 1, que ja és on posem aquests alumnes. I ara ens ha arribat un volum de població algeriana. No sabem ben bé per què ha estat així. A més d'una mateixa zona, d'Algèria, sobretot. Suposo que allà doncs, els arriba informació per diferents bandes. I això ha fet que teníem una oferta més limitada de nivell inicial i, per tant, ens ha quedat ple de seguida, perquè aquests alumnes també necessiten aquest nivell més inicial, clar, per la seva llengua d'origen. No sabem ben bé cap on ha anat, ni si això... Per què han vingut ara aquesta tongada, ni quina explicació té. Alguns ens deien que fins ara anaven molt cap a França, i ara França ja està molt saturat d'algerians.
Clar, és excolònia francesa, sí. Hi ha més tirada, no?, tradicionalment.
I ara venen més cap aquí, que també troben més facilitats per regularitzar els papers... No ho sé, anirem veient cap on tira tot això.
Les classes de català són com un laboratori sociològic,
sí, sí.
No?
Sí,
podeu
serveix.
Detectar aquestes corrents,
sí.
Parlar amb els nouvinguts.
Ho veiem, sí, això ens informen una mica, el lloc on ho detecten és les oficines que fan empadronament, els orígens, però sí que el Servei de Català veiem una mica cap on van aquestes onades de nouvinguts.
I, a banda dels cursos, amb aquestes poques places a les quals encara hi podeu accedir aquests primers dies, també volies proposar una caminada.
Sí, perquè ja comencem a escalfar motors de cara a Sant Jordi i ara ja fa uns quants cursos que al voltant de Sant Jordi fem una caminada, una excursioneta, tranquil·la, perquè ja justament en diem passejada parlada. Per tant, el que fem és anar a passejar pels entorns de Vilafranca, però es tracta també d'anar parlant i de que sigui una activitat per practicar el català. Llavors l'oferim a tot l'alumnat, però també i també a tot el voluntariat, voluntaris i aprenents, perquè tot caminant doncs, puguin anar xerrant una mica, es puguin anar coneguent i practicant. I aquesta vegada la passejada que fem serà dimarts vinent, el dia 21, i anirem fins a l'ermita de Sant Valentí de les Cabanyes. És una ruta que té uns 8 quilòmetres, que no té dificultat, és planera, s'ha d'anar amb calçat còmode, però no és una ruta de muntanya. Això, aquests 8 més o menys quilòmetres, es fa una aturada per berenar una mica, i després també hi ha l'opció de visitar l'ermita de Sant Valentí de les Cabanyes. Les persones que vulguin es paguen, sembla, una entrada, i llavors es pot visitar l'ermita, i si no, no. Com es vulgui, doncs només fer la ruta. Com us deia, adreçat a voluntaris, aprenents i alumnes, però també si pot afegir tothom qui tingui interès, com totes aquestes activitats que fem, a saber com funciona el programa del voluntariat. Si vol pot venir, si pot apuntar, que ens truqui al Servei de Català per inscriure's i llavors fer la caminada. I si després veu que a l'ambient li agrada i que té ganes d'apuntar-se al voluntariat, doncs és el moment. I si no, doncs no passa res, ens haurà ajudat a parlar en català o intentar practicar. I haurà estat una estona amb nosaltres, amb la sortida que fem nosaltres.
Pels que són de fora del servei, que no fan classe, que no són voluntaris, demaneu inscripció?
Sí, perquè també hem de comptar una mica en quantes persones hi haurà, per tant, demaneu que ens truqueu al Servei de Català, al 93 890 61 79, durant aquesta setmana, per dir que us voleu inscriure a la passejada parlada. No us he dit l'horari, és a la tarda, el dimarts 21 a la tarda, de 4 a 7, més o menys. Quedarem a les 4 de la tarda al parc de l'11 de setembre, allà a l'Espirall, per sortir en direcció a les Cabanyes, i això acabarà cap a les 7 o les 8 de la tarda. Us convidem a venir i veieu les activitats que fem de voluntariat, sobretot.
Un bon escalfament per Sant Jordi.
Sí, després ja vindran els llibres.
Anem ara a Ràdio Sant Sadurní per aprendre a escriure fets històrics.
Doncs avui amb una nova càpsula del Català al carrer, la Sònia Moll, de l'oficina d'aquí Sant Sadurní, ens porta un tema que ve relacionat amb la història. Avui, sobretot, aprofitem que és 14 d'abril, el dia que si anem o viatgem anys enrere, concretament el 1931, es va proclamar la Segona República i prendrem de referència aquesta data per aprofitar-ho i connectar-ho amb la llengua catalana, no, Sònia?
Exactament. Avui és 14 d'abril, es commemora la proclamació de la Segona República Espanyola del 1931 i és probable que us pregunteu si hem d'escriure aquest fet històric i d'altres en majúscula o en minúscula inicial. La veritat és que és un tema una mica complicat perquè es tracta d'una convenció, és a dir, i no hi ha una norma, sinó que es basa sobretot en la tradició. És a dir, per resumir-ho, s'escriuen en majúscula inicial tots els noms i adjectius, les proposicions, articles, etc., no, d'alguns fets històrics singulars perquè, per tradició, han adquirit categoria de nom propi. Per exemple, el cas que ens ocupa és un d'aquests casos, no? Escrivim Segona República Espanyola en majúscula inicial a cada paraula. A l'Optimot, que sempre us l'esmento perquè és un pou de saviesa pel que fa a llengua, hi podreu trobar altres exemples, com ara la Guerra dels Segadors, en què escrivim Guerra i Segadors en majúscula, inicial, la Primera Guerra Mundial, el 6 d'octubre, la Primavera de Praga, la Setmana Tràgica, el maig del 68. En canvi, altres fets històrics que no han adquirit per tradició aquesta categoria de nom propi, els solem designar amb un nom genèric que s'escriu en minúscula. Per exemple, batalla, caiguda, revolta, setge, descobriment, etc., s'escriuen en minúscula en casos com ara la batalla de l'Ebre, tot i que, evidentment, que va ser un esdeveniment històric importantíssim, per tradició s'ha conservat la minúscula. No ha passat a ser com un nom, a tenir la categoria de nom propi. Així doncs tenim la batalla de l'Ebre, batalla en minúscula, el setge de Girona, setge en minúscula. A veure, abans us deia que és complicat perquè no podem saber d'entrada si la tradició ha convertit aquell fet històric en un nom propi o no. Per tant, si teniu dubtes amb algun cas concret, haureu de consultar l'Optimot. És molt fàcil. Heu d'escriure al quadre de cerca majúscules, minúscules, esdeveniments històrics, aquestes quatre paraules clau, i seleccionar l'opció fitxes de l'Optimot que trobareu a sota. Quan busquem a l'Optimot, podem cercar per bàsic, per cerca bàsica, per vers conjugats, i hi ha una opció que és fitxes de l'Optimot. I ja que commemorem la Segona República, avui voldria fer un homenatge a un poeta sadurninenc, Josep Maria Reventós i Altés, que tenia només 13 anys quan es va proclamar la Segona República i que va morir només 8 anys després, l'any 39, justament quan va haver al final de la guerra, de tuberculosi. El poeta llavors només tenia 21 anys. I ho enllaçaré amb la càpsula de la setmana que ve perquè en Josep Maria Reventós i Altés té un poema sobre la Diada de Sant Jordi. I diu així: Sant Jordi deixa un núvol de cançons sota el finíssim vel de les estrelles, que ara un perfum rebleix els horitzons i la nit va mostrant-li meravelles. Les ombres del neguit són esfumades. Sant Jordi ja és ben vostre aquest camí que el corser es bandeix amb ses petjades les rutes entollades del verí.
Doncs nosaltres que acabem aquesta càpsula amb un poema i també amb la Sònia fent referència del que tractarem la setmana que ve, que serà, òbviament, la Diada de Sant Jordi. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Passen 3 minuts d'un quart de 12. Ara sí, comença el concurs. Recordem el telèfon. Requisit bàsic per poder participar i jugar amb nosaltres és el 93-827-2626. Regalarem un llibre infantil recomanat a partir de 6-7 anys, però ja sabeu que aquesta recomanació és molt subjectiva. També el podeu llegir a infants més petits. Es diu Una nit bestial, de Cruïlla, de Meritxell Martí, i els protagonistes són el Jan i la mare, que tornen a casa amb cotxe, és de nit, i no paren de trobar animals enmig de la carretera. I fins i tot arriben a sentir l'udol d'un llop. Sembla que hi ha una festa d'animals, i no dic més. Teresa, seguim amb el poti-poti d'àmbits diferents?
No.
Avui ara, canvies.
Sí, ja tornem a un tema en concret, avui.
Sí?
I recuperem, que em sembla que ja n'havíem parlat, de termes relacionats amb la ciutat, el poble, paraules així una mica més urbanes o relacionades amb la població. Doncs a veure, va, la primera. Lloc destinat a llançar runa o escombraries, diguem així, escombraries grans, no com la setmana passada ens va sortir o l'altra, el contenidor, que això seria com més reduït, que trobem al carrer, que és perquè els veïns hi llancem la brossa allà, no? Doncs no, un lloc així ja més gran per llançar-hi runa i escombraries ja de més volum. Crec que hi pot haver dues opcions amb aquesta definició. Potser després, quan en parlem, doncs no és exactament el mateix l'una i l'altra, però ens podríeu donar dues respostes. Una té 8 lletres i l'altra en té 11, que podríem donar per bones. I vés a saber que potser en surti algun altre d'algun oient. Però això, lloc destinat a llançar runa o escombraries. Una altra. Cavitat plena d'aigua que normalment serveix per regar. Això ja no és tan urbà, sinó que ho trobarem més als entorns. És zona més rural, aquest nom de tota la vida. Un lloc ple d'aigua que serveix utilitzar aquesta aigua doncs normalment per regar els camps. I la tercera...
Quantes lletres?
Ah, sí, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lletres, si l'escrivim bé. Que a vegades això ve d'una o no.
Pots dubtar.
Exacte, 5 lletres. I la tercera d'avui, com anomenem la cantonada d'un edifici amb la punta tallada. A veure si s'entén això, Doncs en un carrer trobem cantonades, però a vegades hi ha cantonades que no fan angle recte, angle de 90 graus, sinó que és com si haguéssim aplanat aquell angle i queda això, pla, Doncs aquest, això té un nom. Què s'entén, Sílvia? Va, que fas
no gaire.
No, si no ho entens tu.
És d'urbanisme, aquesta paraula.
Sí, és d'urbanisme. En una ciutat o en unes poblacions, doncs hi ha cantonades que no fan angle recte a l'edifici, sinó que és com si haguéssim tallat el cantó i queda pla.
Ja ho tinc. Veus? Em sembla. Veus? Quantes lletres.
I si no, ja ajudarem. Però va, de moment deixem-ho estar així. I té 6 lletres. 6 lletres, això, aquest
crec
tipus
que sí.
De cantonades,
crec
que té un nom concret.
Però jo no jugo, heu de jugar vosaltres.
Però ets un termòmetre de saber si s'entén o no.
Al principi m'has mort, no sabia
pas. És una paraula que està bé, és curiosa, és bonica.
Sí, és bonica.
I té un nom especial, doncs, aquestes cantonades aplanades. Va, a veure.
Vinga, que ja està sonant el telèfon, aquest 938726. Saludem l'Emília, bon dia.
Hola, bon dia.
Emília, tens l'1.
Molt bé.
I pots triar.
Va. La segona, l'abocador.
Aquesta, suposo que vols dir, seria la primera, per això, no la segona.
La primera, si
sí,
ja no
sí,
me'n
sí.
Recordo.
O sigui, el lloc on podem anar a llançar runa, escombraries, així, voluminoses,
Sí.
Doncs abocador, sí, aquesta era una opció que teníem, que jo deia
molt
que n'hi havia
bé.
Dues, doncs molt bé, l'has encertat. És un lloc així, destinat a llançar-hi de tot. Cada vegada s'han de controlar més aquests abocadors.
Sí.
Perquè no sigui una zona doncs, per deixar-ho anar tot lliurement. Però sí, aquesta és una que buscàvem i si algú altre vol ens pot donar alguna altra resposta.
Molt bé.
Doncs bingo.
Moltes gràcies.
Ben guanyat aquest 1. A tu, que vagi
bé.
Gràcies.
Adéu, bon dia. I el número 2 serà per la Paquita. Bon dia.
Hola, bon dia, guapetones.
Com anem?
Bé.
Així m'agrada.
Molt bé. Doncs quin ens vols respondre, tu? Ens queda la segona i la tercera.
La segona i la tercera. La segona... estic en dubte.
A veure, no ho sé.
Hi ha una que... d'això del carrer, no?
Ah, depèn del que... O sigui, la segona deia una cavitat plena d'aigua que serveix per regar.
Sí.
O la tercera és aquesta cantonada d'un carrer que té la punta
sí.
tallada, per entendre'ns.
Sí, però jo diria xamfrà.
Ah, molt bé.
I és tant.
Aquesta paraula costava més d'explicar que de dir.
Perquè
definir costa una mica, però després, doncs, això, potser és una paraula que es coneix, que es fa servir i que s'entén. Doncs molt bé, era xamfrà. Perfecte. Després explicaré una mica alguna cosa d'aquesta paraula.
Molt bé, bonica,
us escoltaré.
Gràcies.
Adéu, Paquita. Bon dimarts.
Adéu.
Adéu.
Saludem la Jacqueline, ara, que tindrà el 3. Bon dia.
Bon dia.
Per quina vas?
Oh, és que, a veure, quina ha quedat? Perquè em vaig mirant en respost dues, potser?
Sí. Mira, en queda una. A veure, que és la segona, que deia com es diu una cavitat plena d'aigua que normalment serveix per regar. Que ja trobem al voltant dels camps, per fer el rec dels camps. Un lloc gran, ple d'aigua.
I també ens falta l'altra forma de dir abocador.
Sí.
Li podem donar més opcions a la Jacqueline.
Només ha quedat aquesta,
sí.
De resposta?
Sí, i si no, això que ens deia la Sílvia, que també un lloc per llançar la runa, les deixalles, les escombraries, també hi ha una altra opció. Ens han dit abocador, però també es pot dir d'una altra manera.
Més llarga.
La deixalleria.
Ah, molt bé. Veus aquesta? Jo em pensava que és la primera que sortiria, la deixalleria. Sí. Doncs aquesta també és una opció. Una deixalleria ja és un lloc com més organitzat, que ja reben les deixalles, les emmagatzemen, les distribueixen, i en canvi un abocador és una mica així més lliure i més obert.
No he anat mai, però sento algú que diu avui vaig, jo he anat, aquesta paraula.
Ah, exacte.
Bueno, bon dia, vull dir.
Gràcies,
bon
sort a vosaltres.
Adéu, adéu, adéu.
Ens falta aquesta cavitat plena d'aigua.
I n'afegirem una altra.
Vinga.
O sigui, ja ens ha sortit la deixalleria, que això deia una mica la diferència és això, que la deixalleria és com més organitzada, ja has d'entrar, has de dir què llances, què no llances.
Què portes, va aquí, va allà.
Exacte. és com una denominació més moderna, també, i l'abocador, doncs, és més indeterminat, així més general.
I a vegades són il·legals.
I més incontrolables.
Incontrolats.
Exacte. Doncs tenim aquesta cavitat plena d'aigua que normalment serveix per regar, i n'afegim un altre lloc per dipositar les cartes. Així de senzill. Aquest lloc, aquest espai, doncs té 6 lletres, aquest nom, i potser no dono més pistes perquè és senzill, eh? El lloc on van a parar les cartes. Les que arriben o les que es volen enviar.
Aviam què hi diuen les oients. Maria Teresa, bon dia.
Hola, bon dia.
Tens el 4.
Jo vaig per la bassa.
La bassa, molt bé, doncs això. Així de senzill, aquest lloc ple d'aigua.
Aquesta altra no s'ha per posar les cartes.
És igual, no cal que ens ho diguis. Tu pensa, però no ens ho diguis.
Vale, però pensaré. Això de l'aigua és la bassa.
Sí, 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 això que serveix per regar i a vegades per banyar-se com una piscina, també.
Sí.
I deia això del nombre de lletres, que bassa s'ha d'escriure amb dues esses, per això té 5 lletres, un so d'essa sorda, per tant, bassa amb dues esses. Molt bé.
Felicitats, Maria Teresa, gràcies per la trucada.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dimarts. I queda l'última que acabes de proposar fa res, uns minutets abans de la trucada, la Maria Teresa. Lloc, potser podríem dir millor que lloc, espai, element...
Sí.
Per dipositar les cartes.
Receptacle. Exacte.
És que això. Ja no n'arriben de cartes.
No, és clar, però sí,
però
tenim, alguna cosa arriba.
Tots tenim aquest lloc.
I factures encara n'arriben, eh?
Sí, és veritat, és l'únic que arriba.
Sí, sí, cada vegada menys, perquè cada vegada també són més digitals i ens arriben per altres mitjans. Però allà on es recull aquestes cartes...
Les cartes, 6 lletres...
En l'àmbit informàtic també se'n diu així, de fet... Vull dir, per tant, que s'ha modernitzat, s'ha adaptat aquesta paraula a les noves tecnologies, perquè no es perdi. I bé, mentrestant puc comentar una mica això de xamfrà, que deia que aquesta paraula és una
Com
mica...
Com la dius? Torna-la a dir.
Xamfrà.
És no xamfrà, no?
Clar, és d'aquestes que comencen per X, amb aquest so de del xiclet, la xocolata...
Suau.
Que a vegades diem x, així, eh? No x, sinó x. Doncs bé, aquesta paraula ve del francès, que justament vol dir això, vol dir tallar la cantonada, eh? Seria com una traducció literal.
Literal.
Tallar la cantonada, sí. Bé, és un recurs urbanístic que s'ha utilitzat en els eixamples, per exemple, el de Barcelona és molt conegut a partir del Pla Cerdà, que va fer totes aquestes illes de cases, que les cantonades no són en angles de 90 graus, sinó que tenen xamfrans. És un recurs que és bonic, que fa els carrers més amples i dona com més això, més amplitud, tot i que arquitectònicament porta més problemes perquè els edificis que estan en aquelles cantonades tenen una forma una mica especial. Llavors, clar, a l'hora de dissenyar els espais interiors, doncs té les seves característiques especials que porten problemes i avantatges, eh? Té de tot. Per exemple, té més vistes o més opcions de manera d'entrar a la llum. Per tant, tot i les seves coses... Són molt coneguts els xamfràs de Barcelona, però a tot arreu, a moltes poblacions n'hi ha, a Vilafranca també n'hi ha, de xamfràs de... Normalment en carrers així una mica més amples, al carrer Eugeni d'Ors, al carrer Amàlia Soler, a la Girada, hi ha moltes cantonades que tenen xamfràs, eh? Vull dir que bé. És un recurs que es continua utilitzant.
Avui, doncs, el vocabulari que ha sortit és abocador, deixalleria, bassa i xamfrà.
Sí.
Aquestes, i queda pendent...
Deixem pendent aquest lloc per deixar les cartes.
El lloc de les cartes.
Crec que pensant-hi una mica
segur.
No costarà gaire de treure.
Doncs regalem el llibre, aquesta nit bestial, entre les trucades, són 4 en total. Mira, surt el 4. Maria Teresa, el llibre és teu, quan vulguis, quan puguis, passa per Ràdio Vilafranca i te l'endús. Teresa, que tinguis un molt bon dimarts.
Igualment, bon
Adéu.
Dia.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15. El proper 29 d'abril, que el Figuerot serà l'escenari de la primera edició de la jornada d'ocupació Girafeina més 45 a l'Alt Penedès, impulsada per la Cambra de Comerç de Barcelona i el Consell Comarcal. Durant la jornada es podrà participar en processos de selecció, entrar en contacte directe amb empreses amb vacants actives, entregar el currículum i orientar-se professionalment. Una jornada que comptarà amb la participació i sobretot destinada a persones més grans de 45 anys. Dues persones van resultar ferides en un accident de trànsit registrat dissabte a la Bisbal del Penedès. El sinistre va obligar a activar diversos equips d'emergència que es van desplaçar ràpidament fins al lloc dels fets. Segons les primeres informacions, l'accident es va produir en una via del municipi per causes que encara s'estan investigant. A conseqüència de l'impacte, els dos ocupants van patir ferides de diversa consideració. Fins al lloc s'hi van desplaçar efectius dels serveis sanitaris i d'emergències, que van atendre els ferits i els van traslladar a un centre hospitalari per una valoració més exhaustiva. L'incident també va provocar afectacions puntuals en la circulació mentre es van dur a terme les tasques d'assistència i retirada dels vehicles implicats. Les autoritats treballen ara per aclarir les circumstàncies exactes de l'accident. Aquest dimarts es presenta a partir de les 7 de la tarda a la sala d'actes del Centre Cultural de Gelida la presentació del llibre Gelida desapareguda, una obra que proposa un viatge al passat per redescobrir la història i el patrimoni de Gelida. L'acte anirà a càrrec de Mercè Carafí Rossell, historiadora de l'art i autora, Alfred Mauri Martí, doctor en Història Medieval, i Enric Carafí Morera, divulgador de l'Associació de Gestió de la Memòria i el Patrimoni Cultural. La trobada oferirà també l'oportunitat de conèixer imatges que formen part de la història local en una proposta centrada en la recuperació de la memòria col·lectiva del municipi. Diumenge es programa la passejada guiada Olèrdola, una muntanya d'històries. De nou, l'activitat saludable a la natura i el coneixement del patrimoni es donen la mà al conjunt monumental d'Olèrdola. I és que aquest diumenge, a 11:15 del matí, s'ha programat la ruta Olèrdola, una muntanya d'històries. Es tracta d'una passejada guiada de 5 quilòmetres de recorregut pel parc d'Olèrdola, on es podran descobrir elements patrimonials interessants, com construccions de pedra seca, forns de calç o balmes que van ser ocupades a la prehistòria. Mentre es camina a prop d'aquests vestigis que ha deixat la història al nostre territori, es poden admirar excel·lent vistes panoràmiques del Penedès. Les places són limitades i el punt de partida de l'activitat serà a l'aula taller del conjunt monumental, una activitat que no inclou la visita a l'interior del conjunt històric d'Olèrdola i per la qual cal fer reserva a info@viapenedes.cat o al 93 817 28 68.
Penedès en xarxa.
Tafanegem pantalles, us portem històries, sèries i parlem què s'hi cou amb un expert com és el Carles Gala. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Carles, vas al concert de Rosalía, un dels tres?
Ui, sí, vaig anar-hi ahir. Vaig anar, ja vaig anar
I vas
al concert.
Anar.
Sí, sí, vaig estar ahir al Palau Sant Jordi a la nit i que jo crec que encara tenim ressaca emocional d'aquest concert. Va ser una obra d'art des de l'inici fins al final, realment. Va ser molt bèstia. I la posada en escena, tot plegat, i les paraules i com canta Rosalía. Jo no sóc especialment fan, vull dir, no és que sigui... Però realment no et deixa indiferent, Ha sigut molt bèstia, molt bèstia.
I a més va cuidar certs aspectes, no? Els subtítols en català, es va dirigir el públic en català...
Sí,
cosa
sí,
que
tot
no havia fet
Bad Guy,
per
més.
Exemple...
Sí, sí, no, i realment, ja us dic, va posar-se ràpidament el públic a la butxaca. Al principi pensàvem que potser parlava en català una estoneta, però no, va mantenir tot el concert al català, els subtítols a sobre de l'escenari durant tot el concert també van ser en català. I a més, això, la posada en escena i tot plegat, doncs va ser molt intens tot plegat. I fins i tot, doncs, amb aquesta menció, que ja, crec que ja heu comentat en algun moment, que en el moment que havia de cantar una cançó que s'anomena Sauvignon Blanc, va dir que ella li agradava el Sauvignon Blanc, però que avui que estava aquí, que preferia un vi del Penedès o del Priorat, i el públic també va saltar a aplaudir tot això.
Mira, tinc una anècdota al respecte, perquè quan va treure el disc i vam conèixer la cançó, el col·laborador de Vinyes i Vins del programa, el Víctor Cornejo, li va dedicar un dels capítols, un dels podcasts, que encara es pot recuperar, comentant la cançó, la vam escoltar, vam explicar una mica com havia sorgit i li va proposar que descobrís vins blancs del Penedès, sauvignons blancs, i li va exposar tot de cellers de casa nostra, del Penedès, que treballen molt bé el sauvignon blanc, que no cal que sigui un de francès, que és el que ja havia sortit a les xarxes que bevia, i van fer una juguesca també proposant algun d'aquests celler, i un, de fet, ho van tomar, enviar-li una caixeta de sauvignon blanc del seu, amb Déu Penedès, a la Rosalia.
Doncs mira, va servir, com a, si més no, amb aquesta menció que fa el Penedès. I aprofitant, si vols, el concert, parlant una mica de la polèmica també a nivell de mitjans de comunicació que ha sorgit, no? El fet de que en aquest concert doncs, no s'han acreditat ni mitjans gràfics ni tampoc redactors per anar a fer la cobertura de l'acte, ha generat una polèmica important, col·legi de periodistes i més entitats relacionades amb el món de la comunicació, ha generat un comunicat queixant-se d'aquesta, diguem-ne, decisió de que no poden entrar mitjans de comunicació fent la cobertura d'aquest concert i d'aquest i de molts altres, perquè últimament la productora i promotora Live Nation doncs, ja està limitant l'accés de periodistes i de reporters gràfics en aquests tipus d'esdeveniments, i això sembla que serà la tònica habitual del que passarà i del que vindrà a partir d'ara. El per què? Doncs ells diuen que ells després ja cedeixen i ja distribueixen imatges i també fotografies als mitjans de comunicació i que això és un esdeveniment privat i que ells per ells doncs, necessiten aquesta cobertura de mitjans de comunicació, polèmica, que realment doncs està oberta. I és veritat que al final en algun moment s'havia dit, no?, de dir, ostres, és que imagineu-vos a un redactor que ha d'escriure sense estar en la notícia. Com bé sabeu, doncs això ja passa molt sovint. Hi ha agències de comunicació que envien, agències de notícies que envien notícies, o notes de premsa que reben també els periodistes i que no estan allà, però que d'aquella nota de premsa en generen un contingut. Doncs bé, hi ha el debat obert, eh? No em posiciono ni a un lloc ni a l'altre, perquè al final tots dos estan en el dret de la seva posició i, per tant, doncs, jo crec que hi ha un debat obert en aquest sentit.
Els fotoperiodistes estan indignadíssims. Un d'ells, molt conegut, el Jordi Borràs, no sí. Para de piular a les xarxes des que es va conèixer el veto. També s'ha creat certa polèmica al Matí de Catalunya Ràdio amb l'Ostrell fent certes afirmacions que no han agradat gens. Sí, la cosa està que fa xup-xup.
Vull dir, al final, això és una tendència que no és només a nivell de concerts. Vull dir, hi ha, per exemple, mítings polítics
clar,
a gran nivell.
Clar, política també passa.
Que ja passa, no? Que imatges cedides pel partit X, no? I només et passen les fotografies i la realització en directe del míting en el que t'estan passant doncs, els planos que ells volen que passi i que surtin a la tele. Per tant, és una tendència que està passant i que al final la gestió dels periodistes i de reporters gràfics dintre d'un concert, un esdeveniment, doncs sí que és veritat que a vegades per ells els comporta algunes molèsties en aquest sentit.
Veurem com evoluciona.
Veurem, sí. Està el debat obert en aquest sentit.
Comencem a casa, el 3CAT, perquè preparen un programa amb Dulceida que diuen que serà divertit, innovador i on hi han abocat força recursos, pel que sembla.
Sí, és una producció que ve d'Incis Films, que dirigeix el Guillem Carol, amb aires, diguem-ne, penedesenques, i és aquest programa que s'estrenarà el dia 20 d'abril a la plataforma 3CAT, i és aquest dating, això que està funcionant a moltíssimes cadenes i també a 4, des de fa anys i anys que veiem aquell programa del Carlos Sobera de cites a un restaurant. Doncs arriba, com dèiem, el dia 20 d'abril, la gran cita d'Ulceida, l'Aida Domènech, que serà la responsable doncs, de conduir aquest programa, un format gran d'entreteniment, innovador, i que vol connectar de nou amb el públic jove i combinar aquesta realitat, emoció i tecnologia per respondre a una pregunta clau, que és que si la intel·ligència artificial pot predir l'amor de manera més acurada que l'espontaneïtat humana. Sentim-ho.
Ja hem començat a gravar.
La gran cita!
Són 8 capítols, em sembla, d'aquesta gran cita, amb trobades amb família, secrets inesperats, fins i tot una escapada de 48 hores i tot per veure si la persona que has triat, que la IA t'ha triat, vaja, acaba sent la teva parella ideal o no.
100 participants i veurem si poden arribar a fer 50 parelles compatibles en aquest format de la gran cita.
Abans d'entrar en les estrenes seriòfiles, volia comentar amb tu una dada. Telecinco va notar aquest dissabte una de les seves pitjors dades diàries històriques. És un vaixell que s'enfonsa sense remei, ja ho hem dit algun altre dia.
Sí, ja ho hem dit també fa 2 o 3 setmanes de que estan també moviments en la part, diguem-ne, de la cúpula de Mediaset. Ha canviat, ha saltat la presidenta, hi haurà canvis també en direcció, però és que, és el que dius, estem veient números, és que Telecinco tancava el mes durant molts anys com a líder i estem ara mateix en moments molt complicats, amb l'única brot verd que podríem dir ara mateix és aquesta setmana, diria que ahir mateix, no? Dilluns, es va estrenar La Isla de las Tentaciones, de desena temporada, i és l'únic programa que avui els hi fa audiència. Ahir van quedar en 9a posició, amb un 10% de share, per tant, no està malament, en algun moment van arribar al 14%, això va fer que també baixés l'audiència de Masterchef ahir, per tant, és l'únic programa que aguanta avui per avui l'audiència de Telecinco, que és La Isla de las Tentaciones, veurem fins quan també aguanta, però de moment amb l'estrena d'ahir doncs, van remuntar una miqueta. Això vol dir que remunta una miqueta, en el tant final del dia, per exemple, del mes d'abril, estan amb un 9,2%, que estan en tercera posició, Televisió Espanyola la primera ha passat per davant, i Antena 3 també manté com a líder aquest mes d'abril.
Ara sí, estrenes seriòfiles per aquests propers dies a les plataformes. Amb què comencem?
Doncs mira, una estrena que va arribar ahir, justament, que es diu The Audacity, a MC+. Aquesta és una cadena que podeu veure en diverses plataformes, ja sigui Amazon Prime Video, ja sigui també a través de Movistar Plus. I és una sèrie creada per Jonathan Glatzer, conegut pel seu treball a sèries com Succession i Better Call Saul, i protagonitzada per Billy Magnussen, i s'ambienta al cor de Silicon Valley i combina elements dramàtics i satírics per retratar una elit tecnològica, la influència de la qual transcendeix l'àmbit empresarial per assolir també dimensions socials i polítiques en un món de multimilionaris, desencantats, psiquiatres, gurús, tech bros i també biohackers, laboratoris d'IA i també adolescents desil·lusionats, que són optimitzats en escoles privades d'elit. Un audaç director executiu especialitzat en mineria de dades lluita per convertir el coneixement i la influència en benefici i poder.
Genius is not about figuring out the solution. It's about being unhinged enough to do something outrageous with it.
Fear impedes innovation. I call that self-police brutality.
És The Audacity, que té 8 episodis i que teniu disponibles un per setmana cada dilluns. Teniu el primer ja. Anem a una altra d'aquestes plataformes poc conegudes, Sundance TV.
Sí, també es poden veure en aquestes plataformes més grans, diguem-ne. És una estrena d'una sèrie australiana, s'anomena El Último Refugio, que és una sèrie que barreja una mica el thriller i també la comèdia negra amb un escenari, diguem-ne, natural, com poden ser les muntanyes d'Austràlia. I des d'aquí, Estela Hekkinen és una executiva, la vida de la qual fa un gir radical després de testificar contra una poderosa xarxa criminal a Melbourne. I sota un programa de protecció de testimonis, Estela i els seus dos fills es veuen obligats a fugir i començar de nou a Mystery Bay, un poble remot a la costa de Tasmània que aviat revela el seu costat més hostil. I el que semblava un lloc segur ràpidament esdevé en un entorn marcat per tensions, secrets i violència, i en aquesta comunitat aïllada conviuen delinqüents, contrabandistes i personatges imprevisibles, cosa que obliga a Estela a reinventar-se per sobreviure i també per protegir a la seva família.
We're going away for a while. A surprise holiday.
Mom!
The world put us here.
Són 8 episodis de L'Último Refugio, on hi ha un gran contrast entre aquests paisatges espectaculars de Tasmània i uns protagonistes molt i molt foscos. I el Carles Gala no és fan d'estrenes que no són rigoroses, però sí o sí, Carles, havíem de comentar aquesta 6ª temporada de Totes les criatures grandes i pequeñas, perquè hi ha moltíssima gent que l'ha gaudit al Som al 3CAT, per exemple.
Doncs sí, arriba la 6ª temporada a partir d'avui a Movistar Plus. Torna aquesta sèrie britànica que retrata la vida quotidiana d'un grup de veterinaris rurals a les valls de Yorkshire, que ha destacat pel seu to proper, el seu humor delicat i també una cuidada recreació d'època. I és la 6ª temporada, ambientada al 1945, on els personatges afronten el final de la guerra i una nova etapa marcada per canvis, decisions vitals i també nous començaments. I en aquest cas, Scaldell House torna a obrir les portes a una nova etapa marcada per l'esperança i les cicatrius invisibles que va deixar la guerra, i James i Helen afronten la vida amb dos fills, el Jimmy, que ja no és un nadó, i la Rosie, que és la seva germana petita, i les seves noves responsabilitats els faran aprendre que l'amor també es construeix al cansament, les decisions difícils i els petits gestos quotidians. El retorn de Tristan, després d'anys al front, reobre vells vincles i ferides que el temps no ha acabat de curar, mentre que Siegfried intenta sostenir la clínica i també el seu propi món interior en un equilibri cada cop més fràgil.
The world has changed. We need to change with it.
Goodness me.
I love you, James Arrier.
Una sèrie deliciosa que té molts i molts fans. Són 7 episodis d'aquesta 6ª temporada que teniu tots disponibles a Movistar Plus. Anem per una estrena rigorosa, ara sí.
Doncs sí, anem al dimecres. Apple TV Plus, el TV TV, estrena Margo, tiene problemas de dinero, i en aquí és una sèrie on hi ha noms importants, com estem acostumats amb Apple TV, perquè Elle Fanning, que també participa com a productora de la sèrie, s'uneix a grans noms com ara Nicole Kidman, Michelle Pfeiffer o Nick Offerman en aquest nou projecte d'Apple TV basat en el bestseller de Raffi Throop. I diuen que, sens dubte, serà un dels títols que marcarà la temporada de premis l'any que ve, i la protagonista és Margo, una jove que ha abandonat els estudis universitaris i aspira a ser escriptora, i sense feina i mare soltera que amb només 20 anys, Margo es veurà obligada a tirar endavant amb el seu nadó, una muntanya de factures i cada cop menys recursos per pagar-les.
Don't you be listening to the nonsense coming out of people's mouths. We're on the precipice of greatness. How did I let this happen?
Cada dimecres s'estrenarà un capítol fins a completar un total de 8 el 20 de maig d'aquesta sèrie que combina drama i comèdia amb la Margo, Elle Fanning com a protagonista i aquests problemes per pagar les factures i tirar endavant amb un nadó. I a Netflix aquesta setmana acomiaden una sèrie que també ha fet molt bona audiència, un valor segur.
Sí, acaba aquesta ficció italiana que s'anomena La ley de Lidia Poet amb la tercera temporada, inspirada en la història real de la primera dona advocada d'Itàlia, i torna amb una nova temporada en la qual la protagonista continua desafiant les limitacions imposades a les dones en l'àmbit judicial, i en aquest cas anem fins a l'abril del 1887 entre Roma i Turí, on Enrico, que és el Parlament, la llei de Lídia arriba al comitè, però un cas explosiu commociona l'opinió pública i Grazia Fontana, la millor amiga de Lídia, és acusada d'assassinar el seu marit i el tribunal penal Forno porta el cas i davant seu Lídia, que és assassinat o legítima defensa. A partir d'aquí comença tot aquest judici en el que justament aquesta advocada doncs, tindrà un paper molt important. La ley de Lídia Poet, com dèiem, a partir de dimecres a Netflix.
Tu, Lídia Poet, hai imposto la tua presenza femminea nelle aule della giustizia. Per questo noi ti condanniamo. Fuoco!
Com dèiem, aquesta tercera temporada de Lídia Poet, de La ley de Lídia Poet, Netflix acomiada una de les seves sèries europees més reconegudes. Què més proposes?
Doncs mira, dijous, segona temporada de Bronca, on aquí podrem veure doncs, a Oscar Isaac, a Carey Mulligan, a Charles Melton i també a Kylie Spinney, que uneixen forces com els protagonistes d'aquesta nova temporada de Beef, Bronca, en espanyol, que va comptar amb la seva primera temporada amb Steven Yeun de protagonista, i en aquesta nova tanda de capítols tenim un repartiment increïble, secundat per la guanyadora de l'Oscar de Minari, en Joo-hun Jung, i també un dels protagonistes de Paràsits, que és en Song Yang-go.
Our members, do you know why they pay so much to come here? The golf, the courts, the exclusivity, the discretion.
És Bronca a partir d'aquest dijous a Netflix, segona temporada, i a Prime Video hi ha un comiat també aquest dijous.
Sí, última temporada de Punto Nemo, aquí Óscar Jaenada i Max Iglesias, també amb Alba Flores, Margarida Corceiro i Najwa Nimri, tornen per acomiadar-se de les poques sèries de ciència-ficció fetes a l'Estat, i en aquest cas, a més, amb un toc apocalíptic que no veiem des del Barco. I sota la direcció d'Àlex Rodrigo, aquesta nova temporada porta secrets, girs impossibles, seqüències d'acció, i també la crítica espera que millori els errors d'una primera temporada massa poc atrevida i molt desequilibrada pel que fa al seu ritme. Arriba, com dèiem, última temporada de Punt Nemo. Punto Nemo.
Pregúntale cómo se abre esta puerta.
Si entramos, palmamos todos.
¿Y si tiene razón?
Si hubiera algo ahí dentro, este zumbado nos pondría una alfombra roja para que entráramos. ¡Ayuda!
¡Ah! Això és Punto Nemo i divendres tenim una altra estrena espanyola.
Sí, a Netflix, cinquena temporada de Machos Alfa. Si hi ha una sèrie espanyola que funciona bé de Netflix, és sens dubte aquesta, Machos Alfa, protagonitzada per Raúl Tejón, Fele Martínez, Fernando Gil i Gorka Ochoa. S'ha convertit en un valor segur per la plataforma i, de fet, aquesta cinquena temporada arriba només 4 mesos després d'haver-se estrenat la quarta, i la sisena temporada també ja està confirmada. Per tant, a partir d'aquest mateix divendres veurem a Santi, que es radicalitza a la seva solteria, a Pedro, que es veu embarcat en una nova relació sentimental, al Luis, que pateix la tortura d'un procés de divorci, i al Raúl, que es perd en una espiral de construcció.
Bienvenidos a nuestra comuna machirula libre de mujeres.
Tú no estabas deconstruido.
Construido y desengañado. Es compatible.
Imagino que conoces a María Armada.
Deseando conocerte, brother.
Va a ser tu alter ego en acosado.
Diuen que serà la temporada més emotiva de les que hem vist fins ara, i tant aquesta com la nova, que ja han confirmat, tenen 6 episodis. És Machos Alfa. Et sembla bé acabar amb Machos Alfa?
Doncs vinga, va, acabem amb aquesta.
Gràcies, Carles.
Que vagi molt bé,
adéu-siau.
Igualment.
Penedès en xarxa,
l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Els tres últims minutets són tots per la Lourdes, que ens explica una història.
Doncs sí, i avui us porto una història. Us agraden els superherois, superheroïnes?
Sí, a tothom li agraden, no?
Sí, doncs mireu, hi ha un home que té un reflexo sobre humans i que atrapa objectes més ràpid que un parpelleig.
I com ho fa, aviam?
Us explico. Resulta que un home ha captat l'atenció de les xarxes socials per la seva sorprenent habilitat per reaccionar amb una rapidesa extraordinària capaç d'atrapar objectes en qüestió de mil·lisegons. Les imatges que s'han fet virals mostren com és capaç d'interceptar tot tipus d'objectes amb una precisió gairebé impossible. El protagonista del vídeo demostra uns reflexos fora del comú, reaccionant abans que l'ull humà pugui processar completament el moviment. Aquesta capacitat li permet atrapar objectes que li són llançats a gran velocitat sense pràcticament marge de temps per anticipar-se. Segons alguns experts, aquest tipus de reflexos poden estar relacionats amb la combinació de factors com la coordinació humà-ull, l'entrenament constant i una gran rapidesa en el processament neuronal. Tot i això, el nivell que mostra aquest home continua sorprenent fins i tot els especialistes. El vídeo, com us podeu imaginar, ha generat milers de reaccions a internet amb usuaris que es mostren impressionats per la seva habilitat i que fins i tot el comparen amb personatges de ficció per la seva rapidesa gairebé sobrehumana. Més enllà de l'espectacularitat, aquest cas posa de manifest fins a quin punt el cos humà pot desenvolupar capacitats extraordinàries en pràctica i dedicació, arribant a límits que semblen desafiar la percepció habitual del temps de reacció.
Ai, diré que sí, va.
Ai, diré últimament que sí. Tu creus tot, Silvia,
sisplau. Que té superpoders, aquest senyor.
Té superpoders.
Sí?
És certa.
Carai.
Sí, és molt certa. És a dir,
carai,
és impressionant perquè
això
diu,
ho haig
tu
de
no veus quasi... No, ja t'ho passaré. Ja t'ho passaré perquè... És a dir, tu no veus l'objecte i el tio ja l'ha atrapat. I dius, com pot ser? Doncs mira, entrenament. I aquí es demostra una cosa que deia la notícia, no? Que l'ésser humà pot ser quasi miraculós amb entrenament. És a dir, que si algú té alguna cosa que vulgui fer, entrenar i entrenar fins a aconseguir-ho.
Perseverància i constància i tot ho farem.
Exacte, tal qual.
Moltes gràcies, Lourdes, que tinguis un bon dimarts.
Igualment.
Fins demà.
Adéu.
Un i seguit al Penedès en xarxa. Acomiadem aquest dimarts. Demà us esperem a les 9:06.